Dilluns són les 8, comença el Supermatí.
Iniciem aquesta setmana amb un temps ben rúfol, fred i amb tramuntana moderada.
Bon dia, és dilluns 13 d'abril del 2026. A Torroella de Montgrí ha sortit el sol quan faltaven 5 minuts per un quart de 8 i estan ara una temperatura d'11 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols impulsa la concessió de l'antic Palm Beach per poder rehabilitar l'edifici i recuperar així aquest espai del front marítim per a ús públic. I també que Palafrugell reordena el cartipàs municipal amb nous càrrecs i la incorporació de Maxi Martínez. I també que Joan Centenac guanya el quart premi de poesia romanyà amb l'obra Heroides. A l'entrevista d'avui parlarem amb Francesc Tubau, un dels protagonistes de l'atemptat fallit a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro ara fa més de 40 anys. I com cada dilluns acabarem el Supermatí parlant d'esports i repassant els resultats més destacats del cap de setmana en clau baix empordanesa i també gironina. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 13 d'abril del 2026 aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols impulsa la concessió de l'antic Palm Beach per poder rehabilitar l'edifici i recuperar aquest espai del front marítim per a ús públic.
La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya obre el període d'exposició pública d'aquesta sol·licitud amb un termini d'uns 20 dies per presentar al·legacions. Aquest pas dona així visibilitat oficial al projecte i també permet avançar en un procediment necessari per obtenir la cessió d'aquest espai.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà tanca el pressupost del 2025 amb resultat positiu i consolida així una gestió financera sòlida, segons la liquidació aprovada per decret d'alcaldia. Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Què ens pots explicar?
Els comptes presenten un superàvit de més de 200.000 euros, fet que confirma que el consistori ha ingressat més del que ha gastat durant l'exercici. A més, l'Ajuntament manté un estalvi net positiu, indicador que reflecteix una bona salut econòmica malgrat un any amb inversions destacades.
I Palamós se suma al Dia Internacional de l'Art amb una programació variada que busca apropar la cultura a la ciutadania mentre implica entitats locals i equipaments municipals, Carla.
El programa ja s'ha iniciat amb la mostra d'art al Passeig del Mar i continua amb activitats destacades durant els dies previs, entre les quals sobresurt la jornada de portes obertes al taller dels artistes.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Palafrugell reordena el cartipàs municipal amb nous càrrecs i la incorporació de Maxi Martínez.
S'incorpora un nou regidor, es creen noves àrees i es redistribueixen competències. L'alcaldessa assumeix Hisenda, Economia i Pressupostos i els canvis se centren especialment en els barris, l'activitat econòmica i la promoció de la llengua catalana.
I seguim amb tu, Ferran, perquè acaben les últimes obres del Mercat de la Carn de Palafrugell.
Els treballs han permès restaurar les façanes i solucionar problemes d'humitats. També s'ha millorat el sistema de drenatge per evitar filtracions d'aigua al magatzem en episodis de pluja intensa.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Joan Centenac guanya el quart premi de poesia romanyà amb l'obra Heroides.
Joan Centenac ha guanyat el Premi de Poesia Romanyà amb Heroides, un recull que revisita mites clàssics amb mirada actual. El guardó inclou la publicació de l'obra aquest estiu.
I la Bisbal d'Empordà aprova la primera fase de rehabilitació de les voltes amb una inversió de més de 360.000 euros.
La Bisbal d'Empordà ha aprovat la primera fase de rehabilitació de les voltes amb una inversió de més de 360.000 euros. Els treballs serviran per eliminar humitats i restaurar aquest espai emblemàtic del centre històric.
I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dilluns 13 d'abril del 2026 aquí al Baix Empordà. Mentida. Encara queden un parell més que ens porta la Maria Alsina, i és que el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona de Mentoria Social ha superat les 2.000 parelles d'alumnes de primària i estudiants universitaris des del 2006, Maria.
Doncs sí, es tracta d'una iniciativa que connecta estudiants d'aquesta universitat amb joves en situació de vulnerabilitat social per ajudar-los en la inclusió, l'autonomia personal i el coneixement del territori. Els estudiants poden presentar-se de forma voluntària per fer de mentors i queden de forma periòdica amb alumnes de primària per tal de parlar, conèixer el català, la seva cultura i també visitar museus o altres equipaments culturals. Durant aquest curs acadèmic hi ha 382 inscrits per fer de mentors i 20 municipis de la demarcació gironina.
El ganxo tapes de primavera torna a Sant Feliu de Guíxols del 10 d'abril al 10 de maig, Maria.
Enguany la iniciativa compta amb la participació de 52 bars i restaurants de la ciutat que oferiran tapes i menús especials pensats per l'ocasió. La proposta busca posar en valor la qualitat i també la diversitat de la gastronomia local alhora que convida veïns i visitants a descobrir nous establiments.
I els miralls de Dylan revisiten en català l'univers del geni de Minnesota al Festival Estrenes de Girona.
Les cançons reivindicatives de Bob Dylan, adaptades al català, han ressonat amb força al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Estrenes. Gerard Quintana i Jordi Batiste han tornat a reunir sota el nom dels miralls d'en Dylan per fer una desena de concerts i recuperar aquest projecte que va néixer el 1997 i que ja els va portar de gira l'any 2012.
I ara sí, acabem el repàs en aquests principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, però més enllà de casa nostra també passen coses. Entra en vigor avui el nou llindar d'alertes per pluges de més de 60 litres en 3 hores. La nova alerta prevista per un tipus de pluja cada cop més freqüent i amb danys importants s'afegirà a les que han funcionat fins ara. I mor un dels dos escaladors que van resultar ferits aquest dissabte a la tarda en caure'ls a sobre pedres de grans dimensions quan feien escalada a la zona d'escalada del Colompí a Montserrat, al terme municipal del Bruc. Es tracta d'un home d'uns 30 anys que va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en estat crític i on va morir poc després. La flotilla humanitària ajorna la sortida a Gaza des de Barcelona pel mal temps. Entre els 300 tripulants hi ha una trentena d'activistes catalans que viatjaran cap a Palestina quan el temps ho permeti en una expedició en què aquest cop hi ha també Open Arms. I en clau internacional, Trump anuncia que bloquejarà l'estret d'Hormuz després del fracàs de les converses amb l'Iran. El president dels Estats Units d'Amèrica diu que ha ordenat a la Marina nord-americana que busqui i intercepti tots els vaixells en aigües internacionals que hagin pagat un peatge a l'Iran. I seguim amb més conflictes internacionals perquè acaba la treva entre Ucraïna i Rússia per la Pasqua ortodoxa entre acusacions d'haver-la trencat. Kiev i Moscou han intercanviat 175 soldats per cada bàndol hores abans que entrés en vigor l'alto el foc dissabte a la tarda. I Péter Magyar serà el nou primer ministre d'Hongria després de guanyar les eleccions legislatives amb majoria absoluta i posa fi així a l'era Orbán. En la seva primera compareixença pública després de la victòria, Magyar ha dit que han alliberat Hongria i ha promès una transició pacífica i suau. Són les 8 i gairebé 9 minuts d'aquest matí de dilluns. És moment ara a la previsió del temps. Una previsió que, com sempre, ens porta Isaac Vila. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Què ens espera avui? Un temps una mica boig. Rúfol, comentaves al començament. Què ens espera per avui i per aquesta setmana?
Bé, doncs, aquesta pluja d'aquesta passada matinada ha deixat registres d'entre 12 litres per metre quadrat a Palafrugell, 10 a l'Estartit, 6 a Torroella de Montgrí, 6 a Verges o 5 a Palamós. Aquesta pluja va marxant i donarà pas a aquesta tramuntana. Una tramuntana que ja està bufant amb algun cop fort. Destaquen els 80 km per hora a la muntanya del Rocamaura o els 69 a Palamós o els 65 a Castell d'Aro. Una tramuntana que anirà bufant. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya de nivell groc, avui al Baix Empordà, també de nivell taronja, de mala mar a tot el litoral del Baix Empordà. I tot plegat amb un temps una mica bastant fred.
destaquen aquests ara mateix temperatures entre 8 i 10 graus a tota la comarca. Però tranquils, perquè aquests núvols deixaran pas al sol aquesta tarda amb obertura de clarianes i la temperatura respecte ahir anirà pujant una miqueta més. De cara a aquesta propera setmana, el temps tornarà a millorar amb unes temperatures més agradables i amb més sol.
Així doncs podrem fer canvi d'armari aquesta setmana o no?
Efectivament. Bé, una miqueta, sí.
Doncs estarem pendents que no pot ser d'una altra manera d'aquesta previsió meteorològica i a veure si l'Isaac ens l'encerta o no, que ja ens diem. Ja us diem que sí, que quan... Si no hi ha res de nou, sí que l'encerta l'Isaac. Moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Nosaltres, quan són les 8 i 10 minuts d'aquest matí de dilluns, farem una petita pausa per a la publicitat. De seguida hi tornem amb el comentari d'opinió que avui ens porta Ada Klein i també amb l'entrevista que ja us hem avançat al començament amb Francesc Tupau, un dels protagonistes de l'atemptat fallit a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro al final del franquisme. Una conversa, perdó, que ens porta l'Adrià Pujol. Això serà d'aquí a una estoneta. Abans, com dèiem, fem una petita pausa per a la publicitat. De seguida i tornem aquí al Supermatí en directe a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, també, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins ara.
Supermatí.
Arriba la cinquena edició de la Fira Reutilitza a l'Espai Mas d'en Pinc de Begur, el 26 d'abril. En aquesta fira familiar hi trobarem el mercat d'intercanvi, activitats infantils, jocs, inflable i tallers, el vermut musical amb canela en grama i acabarem la jornada amb una fideuà popular. Recorda, us esperem a la Fira Reutilitza el proper 26 d'abril.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
Del nostre web.
De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. La ràdio de l'Empordà,
Capital. Són gairebé un quart de nou del matí. Un moment ara per escoltar el comentari d'opinió que, com us avançava abans, avui ens porta Ada Klein. Bon dia.
Aena versus Sagarra. Mentre Aena, una empresa de gran participació pública, és a dir, finançada gràcies a tots, donava un premi extremadament suculent, 1 milió d'euros, a l'obra publicada en castellà i ho feia a Barcelona, com a l'enèsima burla cap a nosaltres, refregant-nos un cop més que som una colònia i que hauríem d'estar contents i agraïts que es facin aquesta mena d'actes espanyolíssims a casa nostra, jo escoltava l'Illa de Mayans, el podcast que fa el Bernat Adéu des de ja fa uns anys sobre llibres. El darrer episodi està dedicat a l'obra de Segarra, que Xavier Albertí ha dut altre cop als escenaris. L'obra ha fet pleno de tot arreu on estava programada. I més funcions farien i més n'omplirien, perquè el text de la corona d'espines i el muntatge parlen a totes generacions i de país encara n'hi ha. I si us quedeu sense entrades perquè no la fan més, sempre us quedarà llegir el llibre, que llegir teatre és una cosa que avui en dia es fa poc i que jo personalment recomano molt, especialment als que els fa mandra o els costa llegir, perquè és distret, es pot fer en grup i és molt més fàcil pels dislèxics que pel format no es perden en la pàgina plena de lletres. Ja m'ho sabreu dir.
Moltes gràcies, Ada. Doncs ja t'ho sabrem dir, si és més fàcil llegir teatre o no, però recomanem també des d'aquí del Supermatí llegir tots els gèneres literaris també, com no pot ser d'una altra manera el teatre. Nosaltres, quan passen un minut ja d'un quart de nou del matí, donem pas a l'entrevista. I és que, tal com us explicàvem al començament, l'entrevista d'avui és especial. Com hem anat explicant aquestes últimes setmanes, Ràdio Capital ha estrenat el podcast Aquella nit al Tiffany's, una ficció sonora basada en fets reals que relata la història d'un intent fallit d'atemptat a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro. Un dels impulsors d'aquest podcast, Adrià Pujol, que compta també amb la col·laboració de Ràdio 4 i La Xarxa, va tenir l'oportunitat de parlar amb Francesc Tubau, protagonista directe d'aquella història. Aquí, avui, us deixem un petit tastet, la conversa sencera la podeu recuperar a radiocapital.cat. Ens escoltem d'aquí a una estoneta i ho deixem amb aquest resum de l'entrevista d'Adrià Pujol a Francesc Tubau.
Bé, bon dia, som aquí amb en Francesc Tubau. ens feia il·lusió aquesta conversa que mantindrem. En Francesc és mestre de català, llicenciat en història, i té una, a veure si ho sabré dir, tens una trajectòria com a militant o com a lluitador d'esquerres, antifeixista, feminista, ecologista, etc. Totes i quantes causes hi ha agudes i per haver. I teníem ganes de parlar amb tu perquè hem fet un podcast, una ficció sonora, basada en un llibre del Joan Gasull, que es diu La nit del pacifista, i que recull, d'alguna manera, uns fets històrics dels quals tu n'ets el protagonista. La conversa irà per aquí o no, perquè el que ens interessa en el fons és l'època, no tant la persona, sinó aquesta època tardofranquista i la mal anomenada transició. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir.
Molt bé.
Us polititzeu una mica a marxes forçades, diria, no? No vull dir molt de pressa, però sí que vull dir que per la sensibilitat que tens, que teníeu, la colla, qui fóssiu, i pel que vèieu que passava al món i no passava aquí, sembla que us polititzeu de la nit al dia, com qui diu, com de cop i volta. Sé que no és així, però sí que és en molt poc temps.
I també una cosa molt important. Girona era un desert des d'un punt de vista organitzatiu. Totes aquelles forces polítiques que actualment doncs tenen presència institucional pràcticament no hi eren, i en part i particularment i d'alguna manera és comprensible, perquè havien patit una persecució, una repressió, i per tant havien quedat totalment ofegades. Només potser,
anant una mica a la nostra ficció sonora, jo et volia preguntar si tu estàs una mica, saber si estàs típic huit que sempre se't persegueixi pels fets del Tiffany's, o per contra ja no et fa ni fred ni calor. Això sí que m'agradaria saber-ho, perquè són fets molt cridaners, però que finalment en la teva vida són un granet de sorra, m'imagino.
Ja, és que
corria, perdó que et talli, corria la brama de no em voldrà parlar mai, no? I dic, home, no ho sé, potser sí.
A veure...
Hem parlat de lluita armada, hem parlat d'anar de pressa, hem parlat de... d'organitzar-se, hem parlat d'informar-se, d'acord?
Ja, diguéssim, sense caure en aquella actitud, confesso que he pecat, no?
No.
I per tant...
Davant meu no caldria.
Vull l'absolució, no?
No.
Però em refereixo que... A veure, cada persona és un món, no? I abans del començament de l'entrevista explicàvem una mica el context de les comarques de Girona.
Sí.
I a vegades les persones també, n'hi ha alguns que volen anar més de pressa i que volen demostrar que són més valents que ningú, no? Això
en tots els àmbits de la vida, això, no?
Sí. I amb totes les actituds de vegades militants o de compromís, no?
Sí, l'he conegut uns quants.
Etcètera. I aleshores què va passar? Doncs mira, que s'havia de fer alguna cosa, el turisme era aquí, el turisme no sabia que aquí hi havia franquisme, era com una Spanish show, no? Tot una mena de situació que, com si fóssim de, i ho dic amb tot el carinyo per als altres països, com si fóssim del tercer món, no? Que s'aprofitaven d'unes circumstàncies amb una mena de consciència endarrerida, no? En tots els àmbits, no?
Sí, sí.
Fins i tot va afectar a la vida personal de molta joventut, no? Etcètera.
Però ens va precaritzar laboralment, vam acabar tots fent de cambrers i netejant hotels.
Sí, hi havia com una comporta, salsa.
Comporta coses, això.
Clar, i... i senzillament, doncs, per què el Tiffany? Perquè era molt conegut.
És un crit d'atenció, no és una manera de...
Crit d'atenció.
Un missatge internacional.
Sí, allò de llançar uns papers i això és una dictadura, vosaltres veniu aquí a divertir-vos...
Sí, sí.
No ho sé. Aleshores va ser allò que ni jo mateix explicar, no? Senzillament, potser d'aquella colla... potser era el més atrevit, no? Vull dir, amb allò de... No em feia por a mi sortir a les nits a fer pintades, no? Vull dir que no em feia por si parlàvem que havíem d'acumular material com si fos una... tant si era una màquina d'escriure com una vietnamita, com si tenir també dinamita, no? I aconseguir-la, sí, sí, per si fes falta. I la mateixa manera d'actuar et fa ser valent per fer potser una no sé, diguem-ne...
Home, si això fos una obra de teatre i no la vida, doncs hi ha l'arrebuixat, hi ha el teòric, que de vegades el teòric és el personatge més covard, no? És el que diu les coses més gruixudes però és el que menys actua. Hi ha tot de perfils i rols que són gairebé prototipus, no? El valent, l'assenyat, el que hi posa una mica la punta però de seguida treu el peu dient ai, això no va amb mi, com sempre, és a dir, no és un cas ni únic ni molt original.
Ja, vull dir, és com si, bueno, el mateix moment que hi ets i ja has comès l'error, diu que què carai has fotut, no? I com si volguessis tornar enrere, però ja no hi ets a temps. I aleshores, doncs, bueno, doncs... bueno, és una cosa que em persegueix perquè el compromís me'l crec molt seriosament, no? Els fets, en tots els àmbits, i amb això no vull dir que sigui contradiccions i que sigui... em moc amb una realitat complexa i sóc tan...
Però tu no tens...
Tan malparit com qualsevol altre.
Ara, però no tens fets de sang a l'esquena, no fotem. Vull dir, a veure, hi ha polítics professionals, que no és el teu cas, que s'han redimit cap problema. Al costat de Gerry Adams i companyia, això és una minúcia. Una altra cosa és el patiment que et va comportar, que deu ser immens.
Sí, bueno, m'he castigat i em castigo, no?
Encara ho dia, dius?
Sí. Sí, perquè...
No hi ha manera, de dir prou.
No, o sigui... Bueno, o sigui, hi ha una cosa. Les persones... canviem, i clar, és que han passat més de 50 anys.
Exacte.
Més de 50 anys.
Sí, sí.
I aleshores... bueno, era un pelacanyes, vull dir, un ignorant amb molt bona fe, i aleshores dius, hòstia, que n'és de complexa tot això, no? I a més, sense cap organització al darrere, o sigui, tens dret a equivocar-te.
M'agrada perquè és un molt bon final aquest tens dret a equivocar-te. Jo, Francesc, t'agraeixo que hagis volgut venir avui aquí a parlar amb nosaltres. T'agraeixo l'actitud de curiosament curiosa, encara, tots els anys, no? Curiositat, aprenentatge, obertura de mides, generositat amb les noves generacions. T'ho agraeixo, de veritat.
Molt bé, doncs m'ha costat una mica perquè estava com fora de...
Jo també. Adéu-siau, Francesc.
Fora d'escenari.
Que vagi bé.
M'ho trec ja?
Sí.
Doncs aquesta és un petit resum, un petit tast de l'entrevista que podreu trobar a radiocapital.cat, una conversa entre Adrià Pujol i Francesc Tubau sobre aquests fets als quals fa referència a la nova afició sonora, el nou podcast d'aquí d'aquesta casa de Ràdio Capital, aquella nit al Tiffany's. Nosaltres, quan falten 3 minuts i una miqueta més per arribar a 9:15, és moment per l'informatiu. I comencem l'informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols impulsa la concessió de l'antic Palm Beach per poder rehabilitar l'edifici i recuperar aquest espai del front marítim per a ús públic. La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya obre el període d'exposició pública de la sol·licitud amb un termini d'uns 20 dies per presentar al·legacions. Maria Alzina.
Aquest pas dona visibilitat oficial al projecte i permet avançar en un procediment necessari per obtenir la cessió d'aquest espai. El govern municipal considera que la concessió és clau per posar fi a la degradació d'aquest edifici i començar a definir-ne els usos futurs. El projecte preveu recuperar la imatge oficial dels antics banys de Sant Elm i restituir el seu caràcter històric vinculat a l'activitat balneària i social. Aquesta actuació s'emmarca en un procés administratiu llarg que s'arrossega des de fa anys i que busca donar una nova vida a aquest edifici. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha treballat per analitzar l'estat real de l'immoble, un pas necessari abans de redactar el projecte definitiu. L'objectiu és reobrir aquest espai, activitats vinculades al mar i accessibles a la ciutadania, i recuperar aquest punt emblemàtic del litoral.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà tanca el pressupost del 2025 amb resultat positiu i consolida així una gestió financera sòlida, segons la liquidació aprovada per decret d'alcaldia. Els comptes presenten un superàvit de més de 200.000 euros, fet que confirma que el consistori ha ingressat més del que ha gastat durant l'exercici. Carla Saló.
A més, l'Ajuntament manté un estalvi net positiu, indicador que reflecteix una bona salut econòmica malgrat un any amb inversions destacades. Durant l'any 2025, el consistori impulsa inversions per prop d'un valor d'un milió i mig d'euros destinades principalment a espais públics, instal·lacions esportives i equipaments com el geriàtric. Una part molt important d'aquestes inversions es financia amb recursos propis, fet que permet mantenir la capacitat inversora sense incrementar el deute municipal. En paral·lel, el nivell d'endeutament
l'endeutament municipal continua a la baixa i se situa clarament per sota dels límits legals, cosa que dona marge per afrontar futurs projectes. Aquesta tendència confirma una reducció sostinguda del deute durant els darrers anys, tot i l'augment de l'inversió pública. D'altra banda, el consistori millora de manera notable la capacitat de recaptació amb una reducció significativa dels diners pendents de cobrament. Aquesta millora s'explica, en part, per la gestió del servei a través de l'organisme de la Diputació de Girona encarregat de la recaptació, que n'ha augmentat l'eficiència. De cara a l'any 2026, l'Ajuntament preveu noves inversions superiors als 3 milions d'euros en projectes com equipaments esportius, millores en el subministrament d'aigua i actuacions d'eficiència energètica. Amb aquest escenari, el municipi afronta el futur amb una posició financera reforçada i amb capacitat per continuar desenvolupant projectes estratègics.
Palamós se suma al Dia Internacional de l'Art amb una programació variada que busca apropar la cultura a la ciutadania mentre implica entitats locals i equipaments municipals. El programa ja s'ha iniciat amb la mostra d'art al Passeig del Mar i continua amb activitats destacades durant els dies previs, entre les quals sobresurt la jornada de portes obertes als tallers d'artistes. Carla Saló.
Aquesta proposta permet conèixer de prop el treball de diversos creadors locals, ja que els visitants poden accedir als seus espais i observar les obres en el seu entorn habitual. Hi participen els pintors Pere Coll, Martí Colls, Joaquim Comas i Joan Cerquella. Paral·lelament, l'Ajuntament acull una exposició del llegat de Francesc Galí que presenta una selecció d'obres amb estils diversos, fet que permet mostrar la riquesa d'aquest fons artístic municipal. Aquest conjunt, format per prop de 200 peces, inclou principalment pintures, però també dibuixos i escultures, i es manté gràcies a la donació del crític d'art Francesc Galí. El dia 15 d'abril es concentra el gruix de la programació coincidint amb el Dia Internacional de l'Art, moment en què s'organitzen activitats participatives adreçades a diferents públics. D'una banda, la Galeria Monalisi ofereix un taller familiar que combina pintura i tastos, mentre que d'altra banda, el Museu de la Pesca proposa una visita guiada a una exposició temporal. Aquesta visita es completa amb una proposta gastronòmica posterior, ja que inclou una demostració de cuina amb maridatge de vins, fet que amplia l'experiència cultural. Finalment, el programa culmina amb una acció artística al mercat municipal, on diversos pintors locals elaboraran una obra conjunta en directe, la qual es sortejarà entre els assistents.
I el govern de Palafrugell ha reordenat el cartipàs municipal amb una nova distribució de càrrecs i competències dins del govern. Els canvis busquen ajustar l'organització municipal i reforçar àmbits considerats prioritaris. Ferran Castelló.
Una de les principals novetats és la incorporació de Màxim Martínez com a nou regidor del govern en representació del Partit dels Socialistes. Assumeix els barris i les seves festes amb l'objectiu de reforçar-ne l'activitat i consolidar la dinamització dels locals socials del municipi. El nou cartipàs també inclou la creació de la Regidoria de Defensa i Promoció del Català. La responsabilitat recau en Maria Lluïsa Teixidor, regidora de Som Gent del Poble, i s'integra dins de les seves competències en educació, cooperació i el nucli de Calella. Un altre canvi destacat és que l'alcaldessa assumeix directament les competències d'Hisenda, Economia i Pressupostos que fins ara estaven delegades. En l'àmbit econòmic, Sergi Lluís Cruz concentra les carteres de comerç, mercat diari, promoció econòmica, desenvolupament local, turisme, ocupació, innovació i formació professional. Guillem Genover manté nuclis urbans i gent gran i incorporarà la cartera d'indústria. I pel que fa a les tinences d'alcaldia, Isidre Atenes es manté com a primer tinent d'alcalde. Judit Saragossa passa a ser la segona tinenta i Margarita Mauri assumeix la tercera tinència.
Les últimes obres al mercat de la carn de Palafrugell ja s'han acabat. Durant el mes de març s'ha renovat part de la façana exterior i solucionat problemes d'humitat, Ferran.
Al darrere també s'han fet obres per evitar l'entrada d'aigua al magatzem durant episodis de pluja intensa. En aquest sentit, s'ha ampliat la capacitat de drenatge amb una nova reixa de més dimensions. A més, s'ha impermeabilitzat tant la façana posterior com l'interior del magatzem, que també afectava algunes parades, segons confirma l'Ajuntament.
I Joan Centenac s'endú el quart Premi de Poesia Romanyà amb Heroides, un recull que revisita mites clàssics amb mirada contemporània. Berta Roura.
El professor i escriptor Joan Centenac ha guanyat el quart Premi de Poesia Romanyà amb l'obra Heroides, en un certamen dedicat a la memòria de Mercè Rodoreda, que ha reunit més de 40 originals.
El jurat ha valorat per unanimitat la qualitat del recull, que combina la tradició del sonet amb una mirada contemporània i crítica sobre mites clàssics, donant veu a figures femenines sovint silenciades. També n'ha destacat la riquesa lingüística i el diàleg entre passat i present. El premi es lliurarà a Romanyà de la Selva amb una 60ena d'assistents i inclou la publicació de l'obra aquest estiu per part de l'editorial Trípode, dins de la seva col·lecció de poesia contemporània.
La Bisbal d'Empordà inicia la rehabilitació de les voltes amb una primera fase centrada en eliminar humitats i restaurar l'estructura d'aquest espai emblemàtic, Berta.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat la primera fase de la rehabilitació de les voltes, un dels espais més emblemàtics del centre històric, amb una inversió de més de 360.000 euros. El projecte ha rebut el suport unànime del ple municipal. Aquesta primera fase se centrarà en la restauració dels arcs, pilars i paraments de la planta baixa, així com en l'eliminació de les humitats, amb l'objectiu de poder recuperar els valors patrimonials de l'espai i garantir-ne la conservació. Els treballs tindran una durada d'aproximadament 7 mesos. Les voltes, declarades Bé Cultural d'Interès Local, han estat durant segles un punt de trobada social i comercial. Amb aquesta actuació, el consistori vol preservar aquest patrimoni i reforçar l'actriu de centre històric.
I el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona de Mentoria Social ha superat les 2.000 parelles d'alumnes de primària i estudiants universitaris des del 2006. Es tracta d'una iniciativa que connecta estudiants de la Universitat de Girona amb joves en situació de vulnerabilitat social per ajudar-los en la inclusió, l'autonomia personal i el coneixement del territori. Maria Alzina.
Els estudiants poden presentar-se de forma voluntària per fer de mentors i queden de forma periòdica amb alumnes de primària per tal de parlar, conèixer el català i la seva cultura i també visitar museus o altres equipaments culturals. Aquest curs acadèmic hi ha 382 inscrits per fer de mentors en 20 municipis de la demarcació de Girona. Will Gómez va començar a estudiar dret a la Universitat de Girona l'any 2016. Un curs més tard, al setembre del 2017, li van proposar l'oportunitat de ser un dels mentors del projecte Rossinyol, que va estrenar a la universitat el 2006. Això li va fer recordar que, quan ell era petit, l'any 2008, va participar en el projecte com a mentorat a l'Institut de la Bisbal d'Empordà. Per això no va dubtar ni un moment d'apuntar-se a l'experiència com a estudiant de la universitat en aquella ocasió des de l'altre costat del projecte com a mentor. Una vegada li van assignar un menor d'edat, Will Gómez va aprofitar per portar-lo a museus, van fer excursions en bicicleta o fins i tot van anar a Port Aventura.
Vam anar a museus, el Museu del Sur de Palafrugell. Vam fer excursions en bici, vam anar a PortAventura, A mi m'agradava molt això d'anar a caminar els diumenges. Va, un dia anem a caminar, anem a esmorzar aquí, anem a aquesta activitat i coses d'aquestes. Sí.
Cristina Marcosian és una altra exestudiant de la universitat que va apostar per participar en el projecte.
Ara la Cristina assegura que la va ajudar a obrir-se amb la gent i ser com és ara. L'enginyera química assegurava que li encantava parlar i socialitzar amb la gent, un tret que assegurava haver tret del Rossinyol. Una vegada a la universitat va rebre la proposta també de ser mentora del projecte i allò li va despertar la memòria.
Vaig arribar aquí a 6è, de primària, i vaig tenir una profe magnífica, la Maria José, que va ser ella qui va dir a la meva mare, tipo, mira, com que jo parlava castellà però molt bàsic i català no parlava gens. I ella va dir, tipo, mira, la podem ensenyar aquest projecte, a l'igual li agrada i s'obre una mica, i va ser ella que va proposar això.
Precisament l'aprenentatge del català és una de les potes més importants que té el projecte Rossinyol, tal com detalla el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó. Recorda que arran de l'èxit que va tenir l'arribada d'aquesta mentoria social va permetre estendre'l a tot el país. A més, remarca la importància que té per la comunitat universitària, ja que reforça el paper de vincle amb el territori i dona als estudiants unes soft skills que cada dia es valoren més positivament en els currículums dels estudiants quan van a buscar feina.
El ganxo tapes de primavera torna a Sant Feliu de Guíxols del 10 d'abril al 10 de maig. Enguany la iniciativa compta amb participació de 52 bars i restaurants de la ciutat que oferiran tapes i menús especials pensats per a l'ocasió.
La proposta busca posar en valor la qualitat i la diversitat de la gastronomia local alhora que convida a veïns i visitants a descobrir nous establiments. A més, es manté el concurs entre participants per escollir les millors creacions, tant en la categoria de tapa com en la de menú. El preu de la ganxotapa es manté en 3,50 €, incloent-hi la beguda. Per participar i votar, caldrà recollir el llibret de la ruta a l'oficina de turisme de Sant Feliu i aquelles persones que completin un mínim de 15 segells i emetin el seu vot entraran en el sorteig de diversos premis. Més enllà de la gastronomia, la proposta es complementa amb música en directe. El Ganxotapa Rock celebrarà una nova edició del 30 d'abril al 2 de maig amb concerts repartits en diferents espais de la ciutat. L'activitat l'organitza l'Ajuntament de Sant Feliu amb la col·laboració de diverses entitats locals.
I acabem aquest informatiu parlant dels miralls de Dylan, que revisiten en català l'univers del geni de Minnesota al Festival Estrenes de Girona. Les cançons reivindicatives de Bob Dylan adaptades al català han ressonat amb força al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Estrenes. Gerard Quintana i Jordi Batista s'han tornat a unir sota el nom dels miralls de Dylan per fer una desena de concerts i recuperar un projecte que va néixer el 1997 i que ja els ha portat de gira l'any 2012.
Amb una posada en escena sòbria i la sala plena, el duet va repassar alguns dels temes més coneguts del cançoner Dailiniano, com Escolta-ho el vent, Tornaré a ser lliure o La noia del País del Nord, rebuts amb entusiasme pel públic. El concert va combinar molta poesia, molta música i bon humor, tal com ha explicat Jordi Batist, en un repertori centrat en les cançons imprescindibles de Dylan, que el projecte ha recollit en dos discos, tot i que també han incorporat algunes peces que encara no han estat enregistrades.
Bueno, bàsicament és molta poesia, molta música i molt bon humor també. I són les cançons que tenim gravades, més un parell o tres més que no estan gravades en disc, però de fet són una mica aquestes cançons bàsiques imprescindibles del Dylan, no? I ja t'ho dic, només hem incorporat un parell que no les havíem gravat. Però, bueno, bàsicament hi ha una cosa molt important, és que nosaltres ens ho passem molt bé fent-ho. Som molt feliços, hi ha molt bon humor a l'escenari i amb aquests músics que portem, que són el Francesc Beltran i la Simona Lambrex, que són una meravella.
Els dos músics han promès un retorn puntual amb el projecte, tot i que el grup només havia de durar dues nits. Van estar en actiu del 1997 fins al 2001 i van editar dos discs amb cançons del cantautor nord-americà. L'any 2012 van idear l'espectacle Tornarem a ser lliures, que incluïa noves versions. Quintana va assegurar que en els seus inicis no sabien el que farien i no sabien que farien un disc, i tot va passar de manera molt fluida fins a aquests gairebé 27 anys després.
I jo, com a exercici, havia estat durant molt temps traduint cançons del Dylan, pensant com ho fan els mestres, no? Vull entendre què fan. I a partir d'aquí va sorgir el fet de que a ell li havien fet una proposta per participar al Barna Sants, i a mi una per participar en un circuit que hi havia a l'Espai de Música i Dansa de la Travessera. En aquell moment i vam dir, doncs, per què no ho posem en comú? I fem la mateixa proposta a tots dos llocs i fem això, fem un concert, i ho vam fer. De fet, ho vam gravar, no sabíem ni que seria un disc, va acabar sent un disc, i tot va passar d'una manera tan fluida fins avui, no? Gairebé 27 anys després, o 28, ara no n'estic segur.
Els Miralls de Dylan han reprès aquest 2026 l'activitat amb una gira que portarà aquests dos músics a una desena d'escenaris fins al proper mes de juny.
Moltes gràcies, Maria. Nosaltres, quan falten 2 minuts per 9:15, donem pas a la secció Avui amb Maria Alzina, no amb Oriol Bernà, sobre els principals resultats esportius d'aquest cap de setmana. Ja sabeu que amb l'Oriol repassem, com sempre, l'actualitat esportiva del Baix Empordà i també ampliant el focus una mica a la capital gironina, com és la ciutat de Girona. Avui hi ha un lleuger canvi, no sé si ve condicionat per l'empat de divendres que mantindrem d'aquí una estoneta. Maria Alzina, què ens has d'explicar avui?
Doncs moltes coses, el que passa que no començarem parlant per la capital gironina, perquè sempre hem de parlar del nostre territori cap enfora.
Primer cas nostre, sí.
Exacte, comencem parlant del Palamós, que no va tenir tan bon partit, no?, com en jornades anteriors, perquè aquest cap de setmana que es va enfrontar a la Unió Esportiva Tossa no va treure el resultat esperat, i és que l'estadi municipal de Palamós Costa Brava va veure com el Degà es deixava 3 punts clau a la Lliga, que això li hagués permès recuperar el liderat. Per tant, males notícies a Palamós.
Com va anar el partit, però?
Doncs va començar bé, o sigui, relativament bé pels de Carles Polvillo, perquè Gerard Mercader va aprofitar un refús del porter del Tossa al minut 9 i va aconseguir marcar el primer gol i encarrilar el partit pel Palamós. Tot i això, no va ser suficient, perquè el Tossa va acabar empatant aquest partit amb un gol de Fèlix abans de marxar al descans de cara a la segona part. I tot i que es van aconseguir allò reordenar els del Palamós, van aconseguir aguantar, en el temps de descompte el Tossa va marcar amb un gol d'Eric a la línia de 30 metres, vull dir, va ser un colàs, i això va donar la victòria als tossencs. Per tant, males notícies, no?, perquè... Doncs no era el resultat esperat.
Doncs vaja, amb aquesta derrota, però, com queda la classificació per al Palamós?
Doncs aconsegueix tancar la jornada en tercera posició i es troba ara mateix a la taula amb 44 punts. Només el superen els dos primers classificats, que són l'Argentona i el Lloret, és a dir, l'Argentona va primer i el Lloret segon. I clar, tampoc és tanta la diferència que hi ha entre aquests primers classificats. Veurem com acaben les properes jornades, i és que és important pel Palamós la setmana que ve, perquè visita el camp de la Unió Esportiva Figueres a les 6 de la tarda del dissabte, i també pot ser un partit clau per guanyar aquests 3 punts i també estar pendents dels resultats de l'Argentona i el Lloret, perquè això permetria, no?, que el Palamós es situés en aquestes posicions que el permetien ascendir.
Sí, com bé han repetit diversos cops, l'objectiu principal del Palamós és tornar a la Lliga Elite, on va baixar la temporada
Correcte.
Passada. Veurem si a partir d'ara, crec que cada jornada serà una jornada clau per aconseguir aquest objectiu, però si poden refer-se d'aquesta derrota i recuperar un liderat que donaria la capacitat per tornar a pujar en aquesta Lliga Elite, i qui sap si després tornar més amunt, com és l'objectiu a llarg termini del club, que és tornar a tercera divisió estatal, que diuen que és la seva categoria. Deixem ara...
Home, esperem que sigui així, perquè la veritat que jo crec que el Degà té molt a dir, i a més, vull dir, aquesta temporada s'està demostrant que els resultats són bons, i caldrà anar a buscar aquests resultats per acabar la Lliga i poder acabar en aquestes primeres posicions.
Ho seguirem des d'aquí, des del Supermàndi, com no pot ser d'una altra manera. Aparquem el futbol per uns moments, perquè passem ara al bàsquet, al Bisbal Bàsquet concretament. Com li va anar?
Em permetràs que faci servir una expressió, una de cal i otra de arena?
Perquè,
em permetràs aquesta expressió perquè l'equip del Bisbal Bàsquet va sortir amb aquestes sensacions, no?, del partit d'aquest cap de setmana, perquè va perdre. D'acord? Vull dir, va perdre contra el Huesca, jugaven a casa, però, tot i que el resultat va acabar en 79-85, va acabar sent allò un bon partit, perquè és que l'equip de la capital baix empordanesa es va aconseguir aquesta permanència per la Lliga Le Plata, que és una cosa per la qual havia estat lluitant el Bisbal Bàsquet. Es va aconseguir revertir la tendència negativa amb la qual havia començat a principi de temporada, i finalment doncs s'ha aconseguit aquesta permanència, que jo crec que és una bona notícia pel Bisbal Bàsquet, tot i aquesta derrota d'aquest cap de setmana. Igualment, veurem, allò va ser un bon partit, vull dir, es va aconseguir competir i gairebé remuntar, vull dir, estem parlant d'un 79-85, però finalment, tot i els esforços, doncs no es va aconseguir guanyar el partit. Igualment, hi va haver aquesta celebració de la permanència per part del Bisbal Bàsquet a la categoria, que crec que és important.
Doncs sí, com bé comentàvem amb l'Oriol durant les últimes setmanes, aquesta és una categoria que hi ha pocs equips i està molt atapeïda, en la qual
correcte.
Guanyar 3 partits seguits et col·loca dalt, i perdre'n 3 de seguits et torna al pou, diguem-ne. La permanència és l'objectiu principal del Bisbal Bàsquet aquesta temporada, aconseguit. Veurem ara si hi ha marge en aquestes últimes jornades per somiar quedar una mica més amunt del que s'esperava o no, però bé, en definitiva boníssima notícia aquesta, sí, aquesta permanència, ara ja sí matemàtica, fins ara era virtual, era molt complicat que el Bisbal Bàsquet baixés amb els resultats que estàvem veient, però ara sí, matemàticament és oficial aquesta permanència a la Lliga Le Plata, que, com repetim, era l'objectiu principal quan va començar la temporada per al conjunt de la capital baixempordanesa.
No, i a més, vull dir, després d'aquesta derrota, igualment venien d'una tendència positiva i jo crec que l'equip pot encarar el final de temporada i guanyar alguna cosa més enllà de la derrota d'aquest cap de setmana. Per tant, felicitats des d'aquí al Bisbal Bàsquet per aquesta permanència.
I tant que sí. Canviem de nou d'esport i anem fins a Palafrugell per parlar d'hoquei.
Doncs sí, perquè tampoc ha estat tan malament el resultat del Club Hoquei Palafrugell, perquè han empatat en el partit d'aquest cap de setmana, i és que els palafrugellencs van visitar la pista del Garatge Plana Girona Club d'Hoquei i van quedar igualats amb un 2-2. Vull dir, va ser un bon partit, sí que és cert, no?, que potser es podia haver guanyat davant d'aquest rival, però això, aquest empat, permet que el Club Hoquei Palafrugell conservi la segona plaça a la classificació. Ara mateix es troba amb 35 punts en aquesta Hoquei Lliga Plata Sud i només es troba a 4 punts del primer classificat, que és l'Igualada Hoquei Club. I és que en la propera jornada els palafrugellencs poden sumar aquests 3 punts de nou a casa davant del Club Hoquei Olot i assegurar aquesta segona plaça de la categoria, que crec que és important perquè també el Club Hoquei ve amb una tendència positiva en els darrers partits, i jo crec que inclús, vull dir, 4 punts no és tanta la diferència del primer classificat, que és l'Igualada. Per tant, veurem com acaben anant aquestes darreres jornades i a veure si els palafrugellencs i allò, l'Igualada punxa i podem parlar de que hi ha una victòria en aquesta categoria.
Veiem bastant de coses en joc en aquestes últimes jornades,
sí,
pel que fa als,
sí,
principals,
sí,
equips d'aquí de la comarca del Baix Empordà, començant pel Palamós, que espera recuperar aquest liderat en les últimes jornades, el Bisbal Bàsquet, que tot i tenir ja la permanència lligada i el sac, també es juga algunes coletes per si pot acabar més amunt a la taula de la classificació, i també el Palafrugell, a veure com podria acabar aquesta temporada amb el freca-freca aquest amb l'Igualada, tot i que sí que són pocs punts, però l'Igualada està bastant fort.
Sí, però mai s'ha donat per tancada allò una victòria, o s'ha donat per tancada allò una posició en la Lliga. Vull dir que crec que encara hi ha prou joc i encara hi ha prou temps per veure si hi ha alguna punxada i nosaltres podem allò encapçalar aquesta lliga en el cas de l'hoquei. Per tant, veurem com acaba la temporada per aquests equips del Baix Empordà, però també hem de parlar, perquè també estem en un moment clau a lligues d'equips de comarques gironines, i m'agradaria començar a parlar del Girona de futbol.
Tu estàs fent a sobre, Maria, va.
La veritat que sí, porto des de divendres allò, el partit de divendres era una bona manera per veure com encaràvem el cap de setmana, i ha acabat millor, podria haver acabat millor. I alguns, mirant la classificació, ho podríeu saber, però el Girona ara mateix està allò, vull dir, està situat en la onzena posició, que partíem a l'inici de la segona volta, que el Girona no sé si estava en posicions de descens o gairebé ho estava. Vull dir que és una bona notícia, i és que a més, vull dir, va ser un partidàs davant d'un Madrid que sí que és cert, no està en les seves millors hores, però a vegades, aprofitant aquesta debilitat del rival, pots arrencar un 1-1, que va ser el que va arrencar el Girona del Santiago Bernabéu, i per tant va ser un punt d'or pels gironins, que, la veritat, ho comentàvem en el postpartit de Montilivi, de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, que normalment el Girona, davant d'equips grans com el Madrid, com el Barça, com el Villarreal, aconsegueixen victòries o empats, que són claus, i llavors en equips que haurien de ser de la mateixa, digue-li, lliga o digue-li moment allò vital, no ha aconseguit res. Vull dir que és sorprenent. És sorprenent. No, és allò una mica dur, també, perquè és que el partit va ser intens, i és que hi va haver canvis en les alineacions des de l'inici, perquè uns tenen partit de Champions i altres tenim baixes i lesions, i per tant els equips van acabar força igualats en aquest empat. Va ser clau la defensa que va organitzar Mitchell perquè va aconseguir anul·lar en moltes ocasions figures claus com Mbappé, i és que el francès tampoc va tenir el seu millor partit. Però el Girona també va aconseguir allò en la primera part, ocasions de gol clares com les que va tenir Ounahi, i també va ser clau l'actuació de Gazzaniga, perquè va arribar al descans sense gols, això, en aquesta primera mitja part, que va acabar amb empat a zero. Però a la segona part els de Mitchell semblava que tenien aquest partit controlat, fins que en una acció de servei de banda, que la veritat, vull dir, va ser allò efímer, els del Madrid es van posar per davant en el marcador, amb un Gazzaniga que en aquest cas no va estar gaire pendent de la pilota i va marcar Valverde en el minut 51.
També molt propi de Gazzaniga, fer una actuació estel·lar, diem-ne, i després sí, a la que més t'ho esperes...
Sí, correcte, perquè és que a més es troba la pilota, li rebota el cos, no l'acaba d'aturar bé... És una acció molt estranya, vull dir, va ser un gol allò de que potser Gazzaniga no estava al màxim pendent de la pilota, vull dir, es veu l'acció i bueno, i
sí, és una acció
que
també que en directe sembla que és un golaç de Federico Valverde, però després no, com és la repetició, sí, ja veus que no, que Gazzaniga hagués pogut fer alguna cosa més. Així tot,
correcte,
podríem dir que Gazzaniga ha de donar les gràcies a Lemar.
Sí, perquè 11 minuts més tard va arribar aquesta contundència del Girona que tant se li demana a l'equip, que sí que és cert que en els últims partits és clau per guanyar i arribar a empatar, i és que Lemar va marcar l'1-1 definitiu del partit amb un gran xut. O sigui, per aquells que no hagueu vist allò, el xut de Lemar, espectacular.
Busqueu-lo, sí, sí.
Però què seria un partit del Madrid sense polèmica?
Home.
Perquè, a veure, partit del Madrid sense penalti no existeix. Va arribar amb aquest penalti que alguns et diuen que s'hauria de pitar, però ni l'àrbitre ni el VAR van considerar que la relliscada d'Mbappé fos un penalti. Per tant, el partit va acabar, no?, amb aquesta polèmica entre cometes.
Sí, perquè a més sembla que primer sembla que Mbappé rellisca, després sembla que Víctor Reis amb el braç li dona a la cella d'Mbappé, que el fa sagnar fins i tot. L'àrbitre considera que no és suficient, des de Madrid treu un foc pels queixals.
Sí, bàsicament perquè un empat no és el que els hi val al Madrid per perseguir aquesta lliga que ara mateix encapçala el Futbol Club Barcelona, vull dir, no els hi val. Esclar, si l'àrbitre i el VAR consideren que no és penal, per alguna cosa serà, per alguna cosa existeix el VAR per corregir les accions que potser des de camp no s'han vist del tot bé. Clar, no ho sé. És cert
que
Reis...
crec, Maria, que és una d'aquelles accions que si les veus en contra dius que no és penal mai, si les veus a favor diries que és penal claríssim.
Sí, efectivament, però sí que és cert que al final, vull dir, Víctor Reis va en una trajectòria, Mbappé a l'altra, i s'acaben allò com entrebancant. Però,
complicat, sí.
Però per pitar penal, jo crec que no, perquè d'aquests no se'n piten 3.000.
D'acord, deixem-ho aquí. Així doncs, com està el Girona a la classificació?
Doncs ara mateix, com dèiem, està 11è, està a 38 punts empatats amb l'Espanyol, que està per sobre, i l'Atlètic de Bilbao, que hi va jugar el seu partit, van perdre, i es van quedar amb 38 punts igualment. Estem 11ens, els hem adelantat, i ara hem de veure com reacciona el Girona en aquesta tendència positiva davant el Betis a casa la setmana que ve. Vull dir, jo crec que serà un partit molt interessant, i més que el Betis tampoc arriba amb les millors sensacions en aquest tram de la temporada.
Doncs acabem aquesta secció esportiva dels dilluns d'aquí de Supermatí amb un petit apunt tant del bàsquet Girona com de l'Uni Girona, de l'Espar Girona també.
Correcte, el bàsquet Girona no ha aconseguit sumar a Tenerife, i és que gairebé frega la remuntada a la Laguna en un duel davant d'aquest Tenerife, però tot i això no es va aconseguir remuntar el resultat final, que va quedar en 97 per al Tenerife i 94 pel bàsquet Girona. Tot i així, bon partit per aquesta remuntada, però no va ser suficient.
I l'Espar Girona?
Exacte, en canvi l'Espar Girona té bones notícies, i és que aconsegueix sentenciar una victòria en aquest temps extra que permet a les gironines sumar i acaben en 90-95 davant del Pazó, vull dir, davant d'aquest equip amb el qual es van enfrontar aquest cap de setmana a Lugo.
Doncs, Maria Alzina, moltes gràcies avui dilluns per substituir a Oriol Bernà. Jo crec que em nota.
gràcies,
ens escoltem
Joan.
La setmana que ve. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Últim minut d'aquest supermatí de dilluns, primer supermatí de la setmana. Abans d'acabar, com sempre, Isaac Vila, bon dia de nou. Què ens espera el temps per avui i per aquesta setmana?
Bon dia, Joan. Mira, avui dilluns el temps anirà millorant de mica en mica. Els núvols aniran marxant mar endins i a la tarda s'obriran algunes clarianes, que tornarem a veure alguna escletxa de sol a cara a final del dia. La temperatura es mantindrà ben fresca a causa de la tramuntana, que bufarà moderada amb algun cop fort. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya avui dilluns. De cara a demà s'imposa el sol, la temperatura va pujant i la tramuntana anirà perdent força de mica en mica.
Doncs nosaltres ho deixem aquí i tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí, aquí al Supermatí, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Fins demà!